Des que el món és món, l'art de la història oral ha fascinat bona part de la humanitat. Les mares canten als seus fills i els avis relaten belles i cruels històries reals o inventades a la vora del foc. Així neix el folklore de llegendes o de dites populars que de vegades catalitzen contes o rondalles destinades als infants i també al públic adult. El perfil de contes que trobareu en aquest programa correspon, d'una banda, a aquelles històries que ens meravellen perquè ens traslladen a un món de fantasia i imaginació, de llegenda i mite. De l'altra, correspon a algunes paràboles de moralitat més explícita que recordem de la nostra infantesa i que reprodueixen la transmissió d'alguns valors tradicionals que plantegen qualitats que són, en el fons, eternes. Aquest programa és adreçat a un públic variat interessat per la tradició oral. Els personatges són els autèntics protagonistes d'aquestes històries. Circulen i es passegen entre els mots fent-nos viure aventures d'encanteri i de màgia, d'amor i de dolor, d'enginy i d'alliçonament moral. L'heroi o l'heroïna que van a la recerca d'aventura, la donzella enamorada, el príncep encantat, el bailet eixerit, el pastor trapella, el rei de bon cor. Tots es barregen amb éssers fantàstics, com els dracs, les serps, les sirenes, els vents o el sol. Personatges, llengua, fantasia i realitat estan al servei d'unes narracions en les quals es reconeixen els motius, els mites i les estructures que es transmeten de cultura en cultura, de poble en poble, des de la tradició mediterrània més propera fins a les llunyanes terres d'Orient, des del llegendari europeu fins a la mitologia clàssica. Esperem que aquestes narracions que podreu escoltar a un món de conte recuperades de l'oblit ajudin els orients a prendre consciència del gran patrimoni cultístic que tenim i que forma part de la nostra prou rica herència cultural. Bon dia i benvinguts a tots i a totes a la presentació d'aquest nou programa, un programa que portarà per títol Un món de conte. Un món de conte estarà amb tots vosaltres a partir del dimecres 14 de setembre a l'emissora municipal, al 91.3 de Ripollet Ràdio. A Un món de conte us explicarem històries fantàstiques, contes i llegendes que aniran adreçades no només als nens i les nenes, sinó també als adults. Farem un recull de contes adreçat a tots els públics. Estem avui a un estudi improvisat a Ripollet Ràdio. Els estudis de Ripollet Ràdio s'han traslladat al centre neuràlgic d'aquesta festa major, a la Rambla, al costat de la plaça Pere IV. Música. Esperem, doncs, que esteu gaudint de totes les activitats de la Festa Major. I el programa d'avui, Un món de conte, el dedicarem, si em deixeu, si em permeteu, als nens. És dilluns al matí, els nens surten a passejar, a més, a l'Escola Claver estan fent el concurs de dibuix, d'aquí poc es lliuraran els premis i, per tant, per ells doncs, va aquest programa. La idea no només serà que jo cada dimecres porti contes i històries per explicar-vos, també ens podreu fer arribar els vostres contes preferits o favorits perquè els llegim, perquè els fem arribar als nostres oients. Ho podeu fer amb una adreça de correu electrònic que comentarem a partir del dia 14 i si no ho podreu adreçar també a la ràdio, als estudis de Ripollet Ràdio. Avui hem preparat tres contes. El primer d'ells porta per títol La pell de l'ase, el segon ens parlarà dels mesos de l'any i el tercer porta per títol En Climent i el cargol de mar. La música també serà una de les protagonistes del nostre programa. Per sota dels contes, com a banda sonora, escoltarem cançons del mític grup irlandès U2, però adaptades a les oïdes dels infants. I entre conte i conte hem triat dues peces d'un gran compositor moltes vegades lligat al món del cinema, el Henry Mancini. Escoltarem música de la pel·lícula La Pantera Rosa i després escoltarem un tema que porta per títol Baby Elephant Walk, que seria traduït una mica com la passejada de l'elefant petit, i doncs esperem que us agradi. Comencem doncs amb el primer conte. Frank, gràcies, comencem. La pell de l'ase. Si n'era una vegada uns pares molt pobres que desitjaven tenir un fill. Va néixer una nena, però va morir la mare i el pare li posà per nom Margantella. La nena va créixer i es convertí en una donzella que destacava per la seva bellesa. Tenia una pell suau com la seda, uns cabells llargs i castanys i uns ulls foscos i allargats com les ametlles. Com que era tan bonica, el pare, que no tenia res per menjar, determinà de casar-la amb un vellot lleig i japerut que vivia al Mas Pujol, un immens casal de 7 sales i 7 cambres, envoltat de 7 quarteres de terra i d'un frondós jardí ple de bedolls, d'avellaners i de nogueres. Quan el pare explicà la seva decisió a la noia, aquesta va replicar que no el volia per marit i plora que ploraràs començar a pensar com s'ho faria per no haver-s'hi de casar. Molt a la vora de casa seva hi vivia una velleta anomenada Treseta, que moltes vegades li feia de mare i que l'aconsella així. Margantella, digues al teu pare que només et casaràs si el vellot del Mas Pujol et porta un vestit de plata teixit amb plomes de tots els ocells que volen pel cel. La noia així ho va fer, però vet aquí que el vellot tenia tractes amb el dimoni, que en 3 dies li confeccionà el vestit. Quan Margantell el veié tingué un gran disgust, però va decidir tornar a veure la velleta Treseta, que li recomanà. Digues al teu pare que només et casaràs si el vellot del Mas Pujol et regala un vestit d'or brodat amb escata de tots els peixos que hi ha a la mar. La donzella així ho va fer. El vellot tornà a cridar el dimoni, que confecciona el segon vestit. Quan la donzella el va veure, heus aquí quin altre gran disgust que va tenir. Tornà per tercera vegada a aconsellar-se amb la velleta Treseta, que li parlà d'aquesta manera. Digues al teu pare que ara sí que et casaràs a condició que el vellot et porti un vestit de diamants i pèls de totes les bèsties de la terra i fulles de tots els arbres. Ara la noia estava convençuda que el vellot no li portaria el vestit. Però una tercera vegada el dimoni teixia el vestit. Una tercera vegada Margantella tingué un gran enuig i una tercera vegada torna a veure la velleta Treseta, que li viré compungida. Ara sí que no hi tinc res a fer. Fuig i vés-te ben lluny. Amaga't en un racó del món on ni el pare ni el vellot et puguin trobar. I sobretot, oculta bé la teva identitat, perquè ningú no et pugui reconèixer. La pobreta Margantella va prendre els 3 vestits, que era l'únic que tenia, se'ls va posar i va marxar camí avall. Poc després, a la vora d'un camí, va trobar una família de rodamons, a qui se'ls havia mort el ruc. Li havien tret la pell i no la feien servir, perquè només n'aprofitaven la carn. La noia els demanà la pell i la hi donaren. Margantella se la posà al damunt dels vestits i continuà la fugida. Camina que caminaràs, al cap d'uns quants dies va arribar a les terres d'un príncep molt poderós. Planes, turons i muntanyes, pobles i viles, ramats de xais, pastures de vaques i estables de porcs li pertanyien. Margantella es dirigia a un estable de porcs i es llogà de porcarola. Temps després, el príncep organitzà un gran ball perquè tenia intenció de trobar muller i casar-se. Margantella, quan ho va saber, dugué el ramat dels porcs al soll, es tragué la pell de ruc, es rentà, s'empolainà amb el vestit de plata teixit amb plomes de tots els ocells del cel i entrà al ball. Quan entrà, tots es quedaren embadalits. El príncep, sense saber qui podia ser, li demanà per ballar i dansaran tota la nit. Les altres convidades, en veure aquella noia amb aquell vestit, es demanaven: «Qui deu ser aquesta donzella tan gentil?», deia una. «Deu haver vingut de llunyanes contrades», afegia una altra. «Qui sap si no és una princesa misteriosa», continuava una tercera. Mentrestant, el príncep li regalà un anell de diamants, però a mig ball, Margantella va sortir d'amagat, tornar a l'estable, es posà la pell d'asa i es transformà en la porcarola. Quan el príncep la trobà a faltar, començà a demanar i demanar si algú sabia on era, però ningú no en va tenir notícia. Vet aquí que el príncep, per tornar-la a veure, ordenà un segon ball. Margantella tornà a dur el ramat de porcs al soll, es tragué la pell de ruc, es rentà i s'abillà amb el vestit d'or teixit amb escates de tots els peixos del mar. Els convidats quedaren enlluernats i el príncep molt més encara que la primera vegada. Tornà a ballar amb Margantella i van estar junts tota la tarda. El príncep li regalà un braçalet i ordenà als criats que preparessin un sopar per a ells dos amb el bo i millor del rebost de palau. Mentre estava pendent de l'àpat, la donzella va fugir corrents. Tornà a l'estable, es posà la pell d'asa i es transformà en la porcarola. Podeu comptar quina cara posà el pobre príncep quan es trobà sol una segona volta, sense que ningú li pogués donar raó de la donzella misteriosa. Trist i desitjós de tornar-la a veure, disposà un tercer ball. La porcarola dugué el ramat de porcs al soll, es tragué la pell de ruc, es rentà i es guarnia amb el vestit de diamants, pèls de totes les bèsties de la terra i fulles de tots els arbres. «Que bonica!», exclamaren els convidats. Ningú no tenia prou ulls per admirar la meravella de la donzella i el seu vestit. El príncep l'anà a cercar, se l'emportà amb ell tota la tarda i li regalà un collaret de perles finíssimes que ella es posà de seguida. Tots els criats i servents de palau tenien ordres de vigilar-la perquè no tornés a fugir i prepararen un altre sopar. Al final d'un ball, el príncep es distragué un moment i la donzella s'escapolí sense cap dels presents la veiés. Tornà a l'estable, es vestí amb la pell d'asa i es transformà en la porcarola. El príncep, en veure sense la misteriosa donzella que omplia els seus somnis d'amor, caigué profundament malalt. Els metges que el visitaven no sabien trobar el remei per guarir-lo i ell es morfonia i es debilitava dia rere dia fins que van creure que es moria. La seva malaltia arribà a les orelles de la porcarola, Margantella, que tampoc podria oblidar el príncep. «Què puc fer per salvar-lo?», es deia neguitosa, fins que se li va ocórrer una idea. Va cuinar una coca de farina, ous i sucre i a dins hi posà l'anell, el braçalet i el collaret que li havien regalat al príncep. La noia portà la coca al palau i va demanar a una vella criada si podien donar-la al príncep, perquè de ben segur es guariria. Però Margantella anava bruta i no era més que una miserable porcarola, de manera que aquella vella criada la va fer fora. Se li quedà la coca i la deixà oblidada en un racó de la cuina. El príncep llanguia i els metges tenien per la seva vida. Cap poció li feia efecte, cap medicina el curava, no menjava res i tenia la mort molt a la vora. Una serventa va trobar la coca a la cuina i la portà al príncep per veure si li venia de gust. així que aquest la va partir pel mig i va sortir l'anell, el braçalet i el collaret que havia regalat a la misteriosa donzella. Al moment demanà qui havia cuinat la coca i feren avisar la cuinera de palau, però ella no en sabia res i el príncep, que començava a creure que trobaria el seu amor, es dirigia a la cuina i demanà a tothom: «Qui de vosaltres ha cuinat aquesta coca?» Ningú no li responia, perquè no tenia ni idea d'on havia sortit la coca. Però amb això arribà la velleta, que havia anat a estendre la roba. Va reconèixer la coca i va respondre: «La porquerola de palau la va dur fa uns dies i va dir que era un remei per a vos, però no la vaig creure i la vaig fer fora». El príncep es dirigia a l'estable i allà trobà la porquerola Margantella. Quan el príncep la va veure, de seguida la va reconèixer i se l'emportà a palau. Ella es rentà, es posà el vestit de diamants, pèls de totes les bèsties de la terra i fulles de tots els arbres, i el príncep li demanà per casar-se. Van celebrar un casament que, de ben fastuós, encara se'n parla, i van viure molts anys feliços. Van tenir 3 fills, ben capelats, i aquest conte s'ha acabat. Segon conte, que com us deia al començament, porta per títol Els mesos de l'any. En un racó del món va passar el que ara us vaig explicar i va succeir el que ara us vaig a dir. Heus aquí que des del començament del món l'any s'ocupava de governar el temps. Feia venir el fred i retornava la calor. Congriava els dies de pluja i els dies de sol. Portava les glaçades a l'hivern i les calorades a l'estiu. La seva feixuga feina no s'acabava mai. De tant i tant treballar, es va anar fent vellet, fins que va arribar un dia que, cansat, demanà ajuda al vent. «Mira», li va dir, «ves a cercar els meus 12 fills, els mesos. Jo estic tan cansat que a partir d'ara els faré fer la feina de dirigir el temps». El vent va muntar un bon cavall i cavalga que cavalcaràs va anar a córrer tot el món per trobar els 12 mesos. Després de molt córrer va arribar al llevant. Es trobà unes terres totes ufanoses, sembrades d'herba i margarides blanques que començaven a esclatar. Al mig del camp hi abria l'Abril, un minyó jove i ferm que dallava l'herba tot cantant. Per l'Abril, les flors a mil. Bon dia, mestre Abril, li diga el vent. El nostre pare, l'any, us convoca al seu costat. No hi faltaré, vent, respongué l'Abril tot cofoi. El vent seguia el seu camí fins que trobà el maig, que escampava els núvols que portaven la pluja als camps per fer honor a la seva fama que diu «El maig, cada dia un raig». Li donà l'encàrrec, el maig va respondre que no hi faltaria i el vent continuà sense descavalcar. Després de molt córrer, trobà el juny, que estava molt enfeinat segant el blat colrat dels camps, tot cantant. Pel juny, la falç al puny. Però prometé el vent que un cop acabada la sega, aniria a veure el pare. Així que el vent s'encaminà terres enllà cap al sud, on trobà el juliol, brut de separar el boll del gra i de la pols de batre, que es disposava a banyar-se en una bassa plena d'ànecs de coll verd. El vent li donà la nova i el juliol li prometé la seva presència tot recitant. El juliol, el mes del sol. Es dirigia aleshores a les terres de l'agost, que acompanyant els seus amics menjava i ballava, content per les collites al so de la cançó. A l'agost, festes per tot. Convidà el vent a fer un bon tiberi, i aquest, després de donar-li l'encàrrec, marxà corrents cap a les terres del setembre. Molt abans d'arribar-hi, ja va trobar tot de gent atrafegada a tallar raïm i omplir cistells per poder fer vi. Els veremadors cantaven «Setembre assolellat, bon vi assegurat». El vent parlà amb el setembre, li comunicà l'encomanda que duia i el setembre li va donar paraula d'acudir a veure el pare, un cop acabada la verema. Aleshores es dirigí vers el ponent, on ben aviat trobà la casa de l'octubre de potes en l'aire, perquè tothom posava el vi a les botes mentre entonaven la contalla. Octubre finit, raïm recollit. L'octubre el convidà a un bon vas de vi novell i li prometé que aniria a veure el seu pare any una vegada enllestida la feina que li quedava. Va arribar a les terres de novembre, plenes de gent que collien olives mentre recitaven. Les vinyes toves, pel novembre, les podes. El novembre el va convidar a panellets i castanyes, assegut a la vora del foc. El vent va tipar-se'n i després li digué el mateix que havia dit als seus germans. Aleshores, emprengué el camí del nord per arribar a la casa del desembre, que havia matat porc i tenia la taula molt ben parada, a punt de celebrar les festes de Nadal. Desembre més cabal, que comença amb l'Advent i acaba per Nadal. Després de menjar un bon tall de botifarra bona, s'encaminà cap a les contrades tristes i ermes del gener. Al nord del món, la terra estava coberta de neu i un fred glacial substituïa l'alegria dels camps assolellats del juny, el juliol i l'agost. El gener estava sol, embolicat amb un abric molt gruixut i una bufanda cargolada al coll. Tot tremolant de fred, li confirmà la seva presència a la casa del pare. «Potser em trauré de sobre aquest fred que em cal als ossos», respongué amb una veu enrogallada, tot afegint la contralella. «El bon gener, aixut i gelader». I el vent afegí, «Gener fredolic, entra bufant els dits». Després continuà el seu llarg viatge i es trobà a la casa del febrer, que era molt sorrut i orgullós. Estava sol en una trista i miserable barraca i la tramuntana entrava per tots els racons. Quan va saber la raó de la visita del vent, el va treure de casa seva de mala manera i no el va voler ni escoltar. «Tant me fa que el pare estigui cansat com no», li digué. «Jo també tinc la meva feina i ningú no m'ajuda, o sigui que no cal que tornis més». El vent pensà que feia honor a la dita, el febrer més mentider, i es dirigia a les terres del març, el darrer mes que li quedava. I va arribar rebentat de tant córrer amunt i avall, el cos enfredorit, perquè també allà hi feia fred. El vent xiulava i hi plovia bots i barrals. Trucà a la porta i el març el feu passar. Mm. és la meva feina, pluja, fred i vent. Guarda't del meu mal temps. Març marçot, mata la jove i a la vella, si pot. I no t'amoïnis, que ara mateix vinc a veure el pare, va afegir. El vent va emprendre el camí de casa amb ganes de reposar de la feina esgotadora. En arribar-hi, hi trobar tots els mesos menys el febrer. L'any va reunir els seus fills i els va parlar així. Des que el món és món, he governat el temps i ja en començo a estar cansat. Ha arribat l'hora de dividir el meu reialme. Els 365 dies de l'any en 12 parts. M'han quedat 7 parts de 31 dies, 4 parts de 30 dies i una part de 28 dies. L'abril, el juny, el setembre i el novembre es van quedar la partió de 30 dies. Els altres mesos es van quedar la partió de 31 dies. Això és el gener, el març, el maig, el juliol, l'agost, l'octubre i el desembre. La part més petita la van deixar pel febrer, perquè encara no hi era. Finalment va arribar, i quan es va adonar que li tocava el tros més esquifit, es va enfadar molt. Aleshores, el seu pare li va donar unes engrunes de temps que li quedaven. Amb aquestes engrunes tindràs un dia més cada 4 anys. I a més, et posaré en primer lloc. Això sí que la resta de germans no ho van acceptar. Tots es van posar a escridassar al febrer, i finalment, l'any va decidir que el gener aniria en primer lloc, perquè ja tenia la mala sort de ser el més fred i inclement. Gràcies per donar-me aquest privilegi. Ara, per no barallar-nos més, dono el segon lloc al febrer. Tots esperem que facis honor a l'emplaçament que tens i que no em portis més problemes, va afirmar el gener. I des d'aleshores, els mesos van regnar en pau i harmonia i mai més es van trobar a discutir per res. 30 dies té en novembre i l'abril, juny i setembre. Tots els altres 31 i del febrer 28. Thank you. És aquí la Festa Major de Ripollet 2011. Més de 60 activitats des de divendres 26 fins al proper dilluns 29 d'agost. Música en directe, espectacles al carrer, foc i tradició, a més d'altres activitats tant per petits com per grans. Gaudeix del teatre, les exposicions i l'esport durant la Festa Gran de la Vila. Festa Major de Ripollet 2011. No te la pots perdre. Más Buceo, tu escuela y club de buceo en Ripollet. Ven a participar en nuestros cursos y salidas y visita nuestra tienda de submarinismo. Nos encontrarás en la calle Virgen de Montserrat número 71 de Ripollet. Con Más Buceo, no te pierdas la experiencia de pasear bajo el agua. A l'autoescola Tachepol seguim creant bons conductors. Sempre al costat dels nostres clients, a l'autoescola Tachepol treballem per oferir un servei proper i familiar. Truca'ns al 93 691 77 79 o consulta la nostra web autoescolatachepol.es i gaudeix de l'art de conduir.
Hola, sóc en Raül Gordillo.
Hola, sóc en Xavi Jané.
Hola, sóc en Fran Lledó.
Ells són els DJs de Ripollet Ràdio i el proper 29 d'agost ho donaran tot al Ball del Confeti de Ripollet. Una nit de només èxits en videoprojeccions i moltes més sorpreses. Digue'ns quines cançons vols que sonin el 29 d'agost al Facebook del Ball del Confeti. Una festa gratuïta per gaudir de la Festa Major de Ripollet amb la música que més t'agrada. El 29 d'agost t'esperem al Ball del Confeti de Ripollet.
Continuem el programa Un món de conte, ara ja amb el tercer i darrer conte, que va dedicat doncs, a aquells nens i nenes que per alguna casualitat de la vida doncs, no han pogut marxar de vacances, anar a la platja, visitar el mar, i per tant una salutació i un record des d'aquí a tots ells. Aquest conte porta per títol En Climent i el cargol de mar, i és un text de la Regine Pascal, que es va publicar a la revista Tupí a l'any 1992. I diu així: aquest estiu, en Climent ha agafat la varicel·la i no pot anar de vacances. Plora i plora i a més els grans li couen, però arriba el carter amb un paquet de l'oncle Martí. És per tu, Climent, li diu la mare. En Climent obre el paquet, les mans li tremolen. Oh! L'oncle Martí viu al costat de la platja i li ha enviat un cargol de mar de color de rosa amb ratlles grogues. El posaré en un prestatge, pensa en Climent, una mica decebut, perquè li hauria agradat més un llibre o uns caramels. La mare riu veient la cara que fa. En comptes de rondinar, el que hauries de fer és escoltar el soroll de dins, li diu, i posar el cargol de mar contra l'orella de Climent. La sents, la mar? Sí, en Climent sent el soroll de les onades com si fos, com si s'hagués posat el banyador i el pare cridés: a l'aigua, noi, a banyar-se! Riu, està content però cansat. Llavors posa el cargol al costat del coixí, recolza el cap i tanca els ulls. Ara sent la mar a peus al llit. Les gavines volen arran del llençol rosat. El vent canta damunt les dunes. En Climent sent l'olor de la sal i de les algues. És l'aigua dels bassalets que deixen les onades entre les roques, pensa. Quan l'aigua s'arrissa, les gambetes tenen por. Però sempre es poden agafar crancs menuts, o jugar a pilota, fer un castell de sorra, jugar amb una barqueta o buscar una pedra plana per dibuixar-hi un ninot. Com et trobes, Climent? No gaire bé. Porta'm les ulleres de sol, mare. Per favor, em couen els ulls. Potser és que se m'hi ha ficat sorra. Potser és també la febre de la varicel·la. La mare li porta les ulleres. En Climent s'adorm somrient. 8 dies després està curat. Surt de casa i els seus amics l'esperen. Quina mala sort has tingut! Quin començament de vacances! Tot orgullós, en Climent contesta. He estat malant, però sabeu què? Aquesta darrera setmana l'he passat a la platja. Els altres obren uns ulls com unes taronges. I com t'ho has fet? En Climent va llogar el cap. No us ho puc dir, és un secret, un invent genial del meu oncle Martí. I riu mentre li sembla que se li allarga el nas. els contes d'avui ja s'han acabat, eh? Han estat tres històries fantàstiques que ens han transportat a mons magnífics, fantàstics i diferents amb aquests dies de festa major. Des d'aquí, des de la taula de l'estudi improvisat de Ripollet Ràdio, vull fer una salutació amb un públic que he tingut aquí al costat, amb uns nois que han fet un programa just abans del nostre, just abans d'un món de conte. Són els companys del programa Des de l'Àtico, que a més han preparat aquí un vermut, m'han portat una mica de vermut i bé, moltes gràcies i ens veiem pels estudis de Ripollet Ràdio. Bé, doncs, com us deia, estem acabant. Només desitjar-vos que aquesta darrera diada de la Festa Major doncs, acabi igual que els dies anteriors, d'una manera fantàstica, que aquells que vindran al confeti aquesta nit, on trobarem el Fran, doncs s'ho passin d'allò més bé. I res més, que ens veiem ens escoltem a partir del 14 de setembre, com sabeu, els dimecres de 6 a 7, al programa Un món de conte. I bé, des d'aquí només dir, visca la Festa Major. Bon dia.